Programa especial a Punt 7 Ràdio. Avui parlem amb Francesc Deulofeu.
Hola, bona nit. Com cada dimecres del mes de març, avui continuem les entrevistes amb els grups polítics que formen part de l'Ajuntament de Sant Celoni per saber quina valoració fan d'aquest mandat. En aquest cas, parlem amb Francesc Deulofeu, de Convergència i Unió. Hola, Francesc, bona nit.
Hola, Gemma, bona nit.
Aquest mandat ja s'acaba i per això volem saber quina valoració a nivell general en feu des de la vostra formació d'aquests 4 anys.
Bé, és evident, eh? Jo crec que han estat 4 anys que nosaltres hi posaríem un 0, és a dir, 4 anys d'inactivitat, 4 anys que Sant Celoni pràcticament no s'ha mogut. Jo a vegades quan parlo amb la gent i reflexionem o analitzem el que ha passat, sempre els hi faig la mateixa reflexió. Penseu què és el que s'ha fet en aquests últims 4 anys? Sí. Sou capaços de posar sobre la taula alguns projectes en positiu per Sant Celoni? I immediatament nosaltres el que fem és analitzar què vam fer quan hi vam ser nosaltres, no? Nosaltres vàrem posar al dia tota una sèrie d'infraestructures i equipaments necessaris pel municipi, des del tanatori, des de l'escola Bressol, des del centre de formació d'adults de Saxala, el centre de dia per atenció a la gent gran, l'escola de la Vallòria, l'entrada del municipi pel doctor Trueta, la connexió sota la via del tren de les Illes Velles, en fi, un munt d'equipaments que estan donant en aquests moments molt de servei al nostre municipi. I això passa, jo crec que és evident, no? És a dir, la persona que està al capdavant de l'Ajuntament en aquests moments, l'alcalde, el senyor Joan Castanyo, en fi, porta 36 anys a l'Ajuntament. Quan ell va entrar a l'Ajuntament, governava a Anglaterra la senyora Thatcher. En fi, jo no sé on eres tu a l'any 79, Gemma. És possible que encara no hi fossis, no? Però en aquests moments em sembla que almenys hi ha 4 regidors que no havien nascut quan el senyor Castanyo era regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni. Per tant, és evident que el projecte està més que esgotat i, per tant, el que ha passat aquests 4 anys és un reflex d'aquesta situació. A part de les diferents crisis que hi ha hagut, és a dir, 3 regidors del seu equip que han plegat, la crisi de la policia que probablement després potser se'n farà referència, en fi, la imputació o possible imputació pel tema de la Federació de Municipis, no? Un tema que cal acabar d'aclarir. Per tant, ha estat 4 anys d'inactivitat en el municipi i de crisis internes de l'equip de govern, no? Per tant, nosaltres en fem una valoració negativa.
Anem, si us sembla, pas a pas i detallant la valoració per matèries. Comencem en matèries de formació i ocupació.
Bé, en formació i educació, nosaltres, ja quan vàrem estar governant, doncs va estar una prioritat i vàrem realitzar diferents actuacions, algunes de planificació i d'altres de desenvolupament i de construcció de nous equipaments educatius. Pensem que el tema de la formació professional és molt important. En un moment de crisi econòmica, de molt d'atur, és important en els nostres joves oferir-los la millor formació possible per facilitar el seu accés al món del treball, i aquí hem de ser capaços de lligar el que és el nostre municipi, les potencialitats del nostre municipi, amb la formació i amb la formació professional de manera específica. En el sector forestal, el sector de la química, sector serveis, probablement l'àmbit de turisme, si com a municipi som capaços de desenvolupar-ho. Per tant, nosaltres entenem que aquí cal treballar de manera intensa i amb visió, a mig i a llarg termini. Nosaltres seguim defensant el model 3-16, és a dir, el que en diríem les escoles-institut, és a dir, que els nens puguin escolaritzar-se des dels 3 anys fins als 16, és a dir, que no tinguin l'obligatorietat en l'escola pública d'anar a l'institut a partir dels 12 anys a fer l'ESO, no? Això, de fet, ho vàrem posar sobre la taula, es va aprovar quan nosaltres estàvem governant, i ja és una realitat en l'escola de Tordera. L'escola de Tordera ja és una escola institut, ja fan formació aquest any fins a quart d'ESO. En el cas del Soler de Vilardell i la construcció del nou edifici al costat de l'institut permetrà que segurament disposem de facto també d'una escola-institut. Per tant, nosaltres ens plantegem treballar a la propera legislatura la possibilitat que això també sigui una realitat en el cas de l'escola Pallerola. Per tant, aquest projecte que vam engegar quan hi érem i que ara en aquests moments ha quedat aturat, doncs nosaltres el volem seguir potenciant, no? Evidentment, en el seu moment doncs, vàrem construir Sexsala com un centre de formació de persones adultes, que permet, per un costat, aquells joves que no han acabat la seva escolaritat poder fer una preparació i una formació per accedir de nou i reconduir-los de nou a la seva formació, a la seva preparació, però també a les persones adultes en situació d'atur, de dificultats per accedir al lloc de treball, que en allà puguem vincular la formació i la preparació acadèmica amb la possibilitat d'accedir a altres àmbits de treball que potser aquestes persones no havien tingut l'oportunitat. No? Per tant, entenem que aquest tipus de formació i vincular tot el que seria Sexsala amb el món empresarial, sindical i de formació, entenem que és un element molt important i vàrem treballar quan nosaltres governàvem, vàrem fer possible que hi hagués un equipament que ho permeti i, per tant, nosaltres potenciarem de manera clara aquest àmbit de treball.
Quina valoració en feu de les polítiques de suport a les persones a l'atur d'aquests últims anys?
Bé, la realitat és que si en el seu moment nosaltres no haguéssim tirat endavant aquest projecte de Sexsala, és a dir, de disposar d'un equipament que ens doni la possibilitat de fer aquesta formació i intentar ajudar i, per tant, vincular, no?, el que és la formació amb l'accés als llocs de treball, doncs tota la feina que s'hagi pogut fer en aquesta legislatura de formació en aquest àmbit hauria estat francament difícil, no? Per tant, les coses no passen perquè sí, passen perquè es pensen, es planifiquen, es visualitzen en el futur, no? Crec que gràcies a aquest equipament que tenim, que és el Sexsala, això ens permet treballar el tema de la formació i nosaltres entenem que aquest és un dels àmbits que cal potenciar, que cal treballar i, per tant, que nosaltres ens proposem i el tenim com un dels objectius principals a treballar la propera legislatura.
I sobre el suport al teixit empresarial i comercial del municipi?
Bé, nosaltres entenem que no s'ha fet res en aquesta legislatura. De fet, al llarg d'aquesta legislatura ha desaparegut la Unió de Botiguers, per exemple, com a associació empresarial vinculat en el comerç. I nosaltres entenem que s'ha deixat perdre el que era el viver d'empreses que s'havia creat també a Sexsala, que hi havia uns espais per potenciar l'emprenedoria i, per tant, entenem que aquí l'actual equip de govern doncs, no hi ha posat l'esforç ni el treball necessari perquè això tirés endavant. Per tant, s'ha perdut l'oportunitat d'ajudar en aquest àmbit. No? Al final, el que ha de fer un ajuntament és posar eines que ajudin a potenciar, no? A posar en valor allò que ja té el municipi. Sant Sadurní té un comerç important que l'hem de vincular al concepte de Baix Montseny i de capitalitat. No? I això ha desaparegut del calendari de l'equip de govern actual. No? És a dir, el Baix Montseny, el concepte de capitalitat, el treball, no? És a dir, dissenyar serveis, generar activitats perquè es potencia aquest concepte de capitalitat i perquè la gent d'altres municipis del Baix Montseny vinguin al nostre municipi, doncs això no es potencia. Poso un exemple, eh? En el cas de l'escola d'adults, doncs les persones que venen d'altres municipis doncs, han de pagar més que els de Sant Celoni, no? I crec que aquest és un concepte equivocat, és a dir, altres municipis mai podran tenir un equipament com tenim nosaltres. Per tant, si volem jugar aquest paper de capitalitat, l'hem d'ofertar en els municipis del nostre entorn, perquè al final això ens genera serveis que atrauen persones al nostre municipi que acaben generant activitat econòmica en el municipi. No? Per tant, la visió ha de ser més àmplia. Crec que aquesta és una visió que no s'ha tingut i, per tant, he posat aquest exemple petit, però que el podríem repetir amb altres situacions que s'han produït. Per tant, jo entenc que aquí no hi ha hagut una potenciació clara d'aquest teixit ni empresarial ni comercial en el municipi, que és fonamental perquè el desenvolupament econòmic de Sant Celoni passa precisament per tenir una visió. Aquí, per exemple, hi ha tot un sector com és el sector turisme, el sector d'aprofitar el nostre entorn. No? Nosaltres estem a mig camí entre Barcelona i Girona, entre el Montseny i el Montnegre, amb la Tordera que ens passa per aquí. Per tant, tenim una potencialitat en l'àmbit del turisme de natura i sostenible que no s'ha treballat. Vàrem començar nosaltres creant l'oficina de turisme, però s'ha deixat morir, no se l'ha potenciat de cap manera. El projecte del Museu del Bosc, que era un element atractiu, doncs també s'ha deixat en un calaix. No s'ha treballat amb voluntat de que tirés endavant. En fi, nosaltres tot això ho tornarem a reconduir i li donarem la potència que a Sant Celoni li pot permetre tenir una altra pota de desenvolupament econòmic que segurament permetrà generar llocs de treball, generar activitat, generar en el municipi ingressos, per tant, que després també es poden revertir en el servei a les persones, a redistribuir d'alguna manera en aquells col·lectius amb més dificultats. No? Per tant, tot és una cadena, tot és una roda, que si no es té una visió una miqueta més de llarg recorregut i una miqueta ambiciosa, l'únic que es fa és simplement anar vegetant, que és el que crec que ha passat en aquests darrers 4 anys.
Quina és, doncs, la valoració que en feu del foment de Sant Celoni com a punt turístic?
Com comentava, crec que no s'ha fomentat. Sant Celoni té un punt turístic, un lloc on les persones poden venir a demanar informació, que es va posar en funcionament quan hi érem nosaltres. Els 20 anys anteriors de govern del senyor Castaño, doncs això no havia passat. I una vegada nosaltres vam posar l'oficina de turisme, és a dir, això no s'ha potenciat. La marca la vam crear nosaltres, no? Bosc, cuina, patrimoni, amb la finalitat de que darrere d'aquesta marca, darrere d'aquest paraigua, poguéssim potenciar el que és el nostre comerç, la nostra gastronomia. Per tant, crec que s'ha desaprofitat aquesta oportunitat, no? Les crisis, les èpoques de crisi, també són oportunitats. Són oportunitats per veure quins àmbits que potser no s'havien desenvolupat en moments en què tot anava molt bé, poden estimular-se i es poden aprofitar. I aquest és un d'ells, evidentment, no? El sector industrial és important a Sant Celoni, per tant, no el podem pas deixar de banda. Genera molts llocs de treball, genera activitat econòmica, per tant, l'hem de cuidar. Cal potenciar, també des d'aquesta visió d'entorn, noves energies vinculades al bosc, la química verda. És a dir, hi ha tot un sector aquí a potenciar, no? El que deia, Baix Montseny, capitalitat, comerç, i després entorn turisme, no? Aquest és el que està menys desenvolupat. Nosaltres vam posar les primeres bases i s'han quedat aquí.
Què n'opineu del que s'ha fet en l'àmbit de seguretat ciutadana?
Bé, en seguretat ciutadana hem viscut una crisi greu en el cos de la policia de Sant Celoni, motivat per la mala gestió del govern socialista de molts anys. Això no apareix perquè sí. Ja quan hi érem nosaltres vàrem començar a detectar que calia fer alguna cosa. I, de fet, nosaltres vàrem fer una auditoria interna, d'acord amb Mossos d'Esquadra, que va permetre identificar una sèrie de problemes i nosaltres vam començar a engegar les mesures per començar a corregir-los. Això es va quedar tot aturat i no va ser fins al cap de 2 anys d'aquesta legislatura que la crisi de la policia va tornar a fer treure aquest document i ha motivat que algunes d'aquells plantejaments, no, d'aquelles solucions que s'anomenaven en aquest document, doncs es comencessin a posar en marxa. Nosaltres entenem que la seguretat és un servei que ha de ser de proximitat i és un servei que s'ha de basar en protegir i en servir. I jo estic segur que les persones i els policies i tota la gent que està en l'àrea de seguretat ciutadana ho tenen clar. Cal que també des de l'àmbit polític això es marquin quines són les prioritats, quins són els objectius, i al final la policia el que està és al servei de les persones, no? Com estem totes les persones, els polítics que ens dediquem a la política municipal i tots els treballadors que estan en un ajuntament. Un ajuntament, diríem que és una empresa pública que el que fa és donar serveis diversos. Un d'ells és el de la seguretat, no? Per tant, ha de ser un servei i de proximitat.
Com s'ha abordat des del punt de vista de la vostra formació la matèria d'habitatge?
Bueno, l'habitatge és un problema greu que en aquests moments tenim. És evident, no? Els mitjans de comunicació, doncs, surt el que està passant, no? Tot el problema d'aquestes famílies que es troben en una situació en què els fan fora del seu habitatge, bé per no poder pagar les seves hipoteques, per problemes diversos. Segurament cada família és una situació diferent, però és evident que cal treballar d'una altra manera i cal, com a municipi, cercar solucions amb això. Jo em remeto al que varen fer, també, no? L'oficina d'habitatge es va potenciar quan nosaltres hi érem, vàrem crear l'oficina d'habitatge al Baix Montseny, per tant, vàrem ofertar, com explicava abans, a la resta de municipis la nostra oficina per tramitar les diferents ajudes que des de les diferents administracions s'oferten. Per tant, hi ha moltes famílies i moltes persones que han pogut gaudir de l'assessorament i de la tramitació d'aquest tipus d'ajudes, i això ha facilitat que en aquesta legislatura doncs, se seguís avançant en aquesta línia. No? Jo crec que la incorporació d'alguns habitatges per dedicar a situacions d'extrema gravetat doncs, és una bona decisió que nosaltres vàrem aplaudir i pensem que cal potenciar en els propers anys, però també és cert que és a dir, ens trobem que el nostre municipi no disposa d'habitatges d'aquestes característiques perquè qui ha governat bàsicament en els últims 25-30 anys doncs no ha fet res perquè això fos una realitat. És a dir, no es pot disposar d'habitatges d'avui per demà. Això s'ha de planificar, això s'ha de pensar a mig i llarg termini. No? I per tant, això no ho ha fet el senyor Castaño tots aquests anys que està governant i per tant Sant Celoni té dificultats per poder donar respostes a aquestes necessitats, més enllà de les de recolzament econòmic en aquestes famílies, en temes energètics o d'aliments, no? Que ja nosaltres també vàrem desenvolupar els anys que hi vàrem ser, que va ser l'inici de la crisi, i entenc que això cal continuar. Les societats són societats justes quan es preocupen de donar cobertura i ajudar a les parts més febles de la societat, aquelles famílies, aquelles persones que per les circumstàncies estan passant per moments difícils. Per tant, tenim la responsabilitat i l'obligació de donar solucions en aquests problemes, no? Tant si és en l'habitatge com si és en temes d'alimentació, temes energètics, i per tant nosaltres tenim molt clar que això cal fer-ho. Però de la mateixa manera que tenim clar que hem de desenvolupar el municipi, hem de tenir una visió de futur, perquè si som capaços de generar activitat econòmica que generi ingressos, que generi llocs de treball, per aquesta via hi trobarem solucions en aquests problemes. Per tant, aquesta manera de simplement anar fent, anar tirant, sense projeccions de futur, sense una visió del que necessita el municipi i cap on el podem fer caminar, doncs ens porta al que hem vist aquests 4 anys, no? Que és una certa inactivitat, un plantejament gris, poc ambiciós. No? Nosaltres pensem que Sant Celoni ha de ser quelcom més, no? No pot ser un municipi qualsevol. Sant Celoni ha de jugar el paper de capitalitat del Baix Montseny, municipi dinàmic, actiu, on la cultura formi part de la nostra essència, on l'activitat comercial, turística, doncs sigui coneguda arreu del país. Per tant, aquesta és la responsabilitat que tenim com a polítics i que tenim pels propers anys.
Quina valoració en feu dels serveis a les persones a Sant Celoni?
Serveis a les persones, doncs, com comentava, tenim la responsabilitat d'ajudar aquelles persones que passen per més dificultats. Però ho hem de fer resolent o aportant amb serveis, amb ajudes econòmiques o d'aliments quan calguin, però hem de ser capaços d'estimular el nostre municipi perquè hi hagi activitat econòmica, hi hagi generació de llocs de treball, generació de riquesa, de recursos que es puguin revertir en donar solució a aquestes famílies, a aquestes persones que tenen dificultats. Una cosa no pot anar desvinculada de l'altra. No podrem donar ajudes, no podrem cobrir aquestes necessitats si el nostre és un municipi que té poca activitat econòmica, que es generen pocs recursos. Per tant, si l'Ajuntament no té ingressos i no disposa de diners, té dificultats per repartir-los. Per tant, nosaltres pensem que això cal posar-ho en valor. Jo em remeto al que vam fer quan nosaltres governàvem, no? Vàrem pràcticament triplicar el nombre de telealarmes, teleassistències, no? A les persones grans. Vàrem també gairebé triplicar el nombre d'hores d'atenció a domicili de les persones grans amb dependència. vàrem multiplicar per 2 i per 3 les ajudes a serveis socials, beques a menjador, beques de tot tipus, perquè ens vam trobar amb una crisi que va començar el 2008, tot just un any que nosaltres hi érem, vam tenir que afrontar dificultats econòmiques del propi Ajuntament i al mateix temps ampliar i fer créixer l'aportació econòmica que el pressupost feia en aquest col·lectiu de necessitats. Per tant, tenim clar que aquesta és una responsabilitat que ens correspon i que, evidentment, la vàrem assumir quan hi érem i l'assumirem si tornem a ser-hi.
Expliqueu-nos la vostra opinió sobre el repartiment i la gestió de les finances municipals.
Sant Celoni és un municipi amb molta activitat econòmica, és un municipi, com explicava abans, que està a mig camí entre Barcelona, Girona, molt ben comunicat, per autopista, per tren, estratègicament molt ben situat. I això ha fet que al llarg dels anys s'instal·lessin grans indústries, molta activitat econòmica i, per tant, els ingressos municipals estan vinculats, entre altres coses, també a aquest tipus d'activitats. Durant els anys del 2000 al 2007, 2006, 2007, varen estar anys de molta activitat urbanística, amb molts ingressos de l'Ajuntament, i el Partit Socialista, que va governar amb majories absolutes durant aquests anys, va fer una cosa molt mal feta, que és, en vez de, amb els excedents dels ingressos, utilitzar-los per inversions i, per tant, l'endeutament que fos petit, el que feien és els ingressos addicionals, sobretot vinculats a l'activitat urbanística, se'ls gastaven majoritàriament en l'activitat del dia a dia, no es destinaven habitualment a inversió i les inversions que es van fer amb endeutament. Això va significar que quan nosaltres vam entrar hi havia un nivell d'endeutament prou important, sobretot si tenim en compte que veníem de situacions econòmiques molt positives. Clar, el nostre objectiu era revertir aquest concepte, però ens vam trobar en plena crisi, no? Per tant, el vam tenir no que revertir, sinó que aquells excedents que formaven part de la despesa corrent no van aparèixer, van desaparèixer i van tenir que reajustar tot el que era el pressupost. Però vam prendre una decisió que era molt important. Calia seguir invertint i donant resposta a la necessitat d'equipaments, a tota una sèrie de dèficits històrics en serveis i equipaments que tenia Sant Celoni. I, per tant, vàrem ampliar l'endeutament fins a aquell punt que nosaltres enteníem que era assumible pels ingressos que tenia l'Ajuntament. I això ens va permetre tirar endavant el tanatori, fer Sacsala, fer el centre de dia, l'escola Bressol, el nou pavelló del Sot de les Granotes, la Unió Batllorienca a la Batllòria, el pas sota la C35 a la Batllòria, en fi, un munt d'equipaments necessaris, imprescindibles, que eren dèficits històrics que teníem com a serveis a Sant Celoni. Per tant, vàrem deixar unes finances municipals amb un nivell d'endeutament una mica en el límit del que era que podia assumir l'Ajuntament, i això es demostra perquè, com que en aquests 4 anys no s'ha fet res, en aquests moments l'endeutament pràcticament torna a estar com estava el 2007. Indicador de que les finances municipals podien assumir perfectament aquest nivell d'endeutament. Tenim ara tots aquests equipaments, tenim tots aquests serveis i el que s'ha fet en aquests darrers 4 anys simplement és no fer res. És que no s'ha fet res, és que no hi ha hagut inversions. Ara, en l'últim moment, s'estan fent asfaltats als carrers, ara s'asfaltarà la carretera Vella, es van fer asfaltat en alguns carrers de la zona del Turó. En fi, han arribat les eleccions, no? I ara es mouen algunes coses que no s'han mogut durant tots aquests 4 anys.
I sobre infraestructures, actuacions a l'espai públic, què en penseu?
Bé, el que he comentat. El Partit Socialista anava amb un programa electoral que no ha complert. Hi havia coses importants, no solament no les han complert, sinó que ara reneguen d'elles. Mentre nosaltres hi érem, ens van exigir repetidament que s'havia de fer l'aparcament soterrani a la plaça Comtes del Montseny, que nosaltres els vam dir que això no era possible, que no era viable econòmicament i no era sostenible. Com que era una realitat, evidentment que no l'han fet, no? Han aprofitat els pàrquings que nosaltres vam deixar planificats i ja tot lligat, que són els que en aquests moments estan funcionant, però ho portaven al seu programa electoral, per tant, incompliment. Incompliment, varen dir de manera repetida que tirarien endavant el nou pla general perquè era imprescindible pel municipi. Doncs no han fet res, és a dir, no han fet res en relació al pla general, que era una oportunitat de planificar el municipi pel futur. En moments de crisi és important assentar-se a reflexionar, com deia abans, no? Varen, en el seu programa, posaven que tirarien endavant tota una sèrie d'infraestructures. Tampoc no n'hem vist cap, no s'han tirat endavant. És a dir, han incomplert tot el seu programa electoral. Nosaltres vàrem treballar per fer possible la rotonda de bombers. No va ser possible quan nosaltres hi érem, però hem seguit treballant en aquesta legislatura i, finalment, per l'esforç de tots els grups, però jo diria que més pels que estem a l'oposició que pels que governen, doncs tenim en aquests moments el compromís de la Generalitat de què es farà la rotonda de l'entrada, diríem, de la zona de bombers, perquè tothom ens entengui i que tothom ho coneix. La resta de municipi, escolta, és que no s'ha fet pràcticament res. Els carrers estan, com sempre, plens de forats, no els han arreglat i tot just ara estan començant a fer alguns asfaltats selectius per tapar els forats que venim patint els ciutadans de Sant Celoni en els darrers 3 anys en els que no s'ha solucionat.
Quin tracte s'ha fet amb el teixit associatiu de la població?
Jo crec que Sant Celoni, crec que abans he fet referència, Sant Celoni ha de ser un municipi actiu, no pot ser un municipi qualsevol, ha de ser la capital del Baix Montseny, per tant, la seva dinàmica ha de ser activa, activa des de tots els àmbits, i aquí tenim un teixit associatiu molt potent. És a dir, Sant Celoni té la gent, té les entitats, té la capacitat per ser-ho. Li manca un equip de govern a l'Ajuntament que sàpiga liderar, que sàpiga ajudar, que sàpiga potenciar aquest valor humà i col·lectiu i d'entitats que tenim al municipi. Jo crec que, des d'aquest punt de vista, l'actual equip de govern no ha fet el paper que li corresponia, no? Nosaltres entenem que això s'ha de potenciar, s'ha de posar en valor, però, a més, poso un exemple, l'àmbit cultural, no? Tot el que és la cultura popular, tenim moltes entitats que fan moltes coses, no? I, per tant, els hem d'acompanyar i els hem de potenciar amb tot allò que puguem. Però després també podem potenciar la cultura en majúscules i, per tant, puntualment realitzar activitats culturals potents, reconegudes, que inclús siguin atractives per la gent de fora de Sant Celoni, que arrosseguin gent en el municipi, com deia abans, no? Aquesta visió una miqueta més àmplia de Sant Celoni. No pensem en nosaltres, pensem en la comarca, pensem una miqueta més enllà, que siguem referents, no? Perquè siguem referents, generem activitat. Si som un municipi actiu, un municipi viu, som atractius per persones que són actives i que els hi vindrà de gust vindre a viure a Sant Celoni perquè busquen llocs actius, no? I això potencia, es retroalimenta, no? Per tant, aquesta és la nostra visió del que ha de ser el teixit humà i associatiu del municipi.
Francesc, cap a on s'hauria d'anar a partir d'ara? Quines prioritats i necessitats té el poble, segons la teva formació?
Bé, jo crec que hi ha un tema que no hem tocat, però que per nosaltres és molt important, que és cap on va el país. Nosaltres pensem que el país ha d'anar cap a la independència. Nosaltres ho defensem, portem treballant aquests 4 anys des de dintre de l'Assemblea, des de dintre d'Òmnium, jugant un paper rellevant en aquestes entitats, d'una manera discreta, sense les sigles de Convergència, però la gent de Convergència i Unió hi hem estat treballant-hi tot el que hem pogut durant aquests 4 anys. I el que volem és que seguir-hi treballant, però des del govern del nostre municipi. Si volem que Sant Celoni sigui realment un municipi a favor de la independència, amb un alcalde i un equip de govern a favor de la independència, no el que hem tingut fins ara. Per tant, per nosaltres aquest és un objectiu important. Segon objectiu, ja l'he dit abans, no ens conformem amb un Sant Celoni qualsevol. Nosaltres volem un Sant Celoni viu, capital del Baix Montseny, amb un lideratge potent, referent, conegut en el nostre país. Per nosaltres això és important. En tercer lloc, hem de desenvolupar aquests àmbits que fins ara no s'han treballat, com són l'àmbit del turisme, vinculat al Museu del Bosc, l'energia sostenible vinculat a la biomassa i al nostre entorn, la química verda. Pensem que Aquest és un àmbit que pot generar activitat i, per tant, llocs de treball i que ens interessa. Per nosaltres és important, sense deixar de banda el teixit comercial i, per tant, tot el que és Baix Montseny i capitalitat i, evidentment, el teixit industrial, molt important a Sant Soni, per tant, treballar les infraestructures, el que puguin necessitar tot aquest teixit d'empreses, de grans i petites i mitjanes empreses. I després, per nosaltres, és molt important la formació. Vincular treball amb formació és important, per tant, aquí ja ho hem explicat i treballarem. I no menys important, i tan important com totes les altres coses, doncs un municipi que sigui referent també al que té a veure amb el suport als col·lectius amb més dificultats. És a dir, hem d'estar atents i hem d'estar per ajudar i per donar sortides a les famílies que en aquests moments, com a conseqüència de la crisi i de la manca de treball, doncs estan passant per situacions de pobresa i grans dificultats. Tenim la responsabilitat de donar resposta a aquest problema des de la vessant assistencial i, per tant, de les ajudes, però també del de la promoció per trobar en aquí i ofertar la possibilitat de llocs de treball. No? Bé, per tant, nosaltres vam posar el dia del Sant Celoni dels nostres pares, no? Volem posar en marxa el Sant Celoni dels nostres fills, i això venim d'una etapa de 35 anys del senyor Castanyó que entenem que s'ha acabat. Per tant, Sant Celoni no acceptem que sigui un poble qualsevol, amb constància, amb equip, amb esforç, amb esperit de servei i amb visió ho farem possible.
Doncs molt bé, Francesc, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres, a disposar.
Fins aquí l'entrevista de valoració d'aquest mandat amb el cap de llista de Convergència i Unió, Francesc Deulofeu. Podeu tornar a escoltar aquesta entrevista a partir de demà al web santceloni.cat/ràdio a la carta, a l'apartat de programes especials. Bona nit.